Doncs sap que comencem des de Lleida i ho fem fent una ullada al que és el Dia Mundial. Avui és el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència Sexual als Conflictes Bèl·lics. De veritat que hi ha un conflicte bèl·lic, ja és una cosa que ens hem de fer mirar com a humanitat. Però que, aprofitant el conflicte bèl·lic, hi hagi de manera impune tota mena d'agressions sexuals, també és una cosa que, francament, ens ho podem fer mirar. Però, bueno, és que parlem d'un conflicte bèl·lic. És que és una cosa que no hauria d'existir. Des de ben petit hem estat fent diades per la pau i accions per la pau i quin és el teu millor desig? Doncs escolta, la pau al món, però fixa't que la pau al món no arriba. No sé per què, però no arriba. No deu haver massa interès en que arribi i això és un altre tema que podríem discutir àmpliament, perquè ja sabeu que la guerra també és el gran negoci, que també ens ho podríem fer mirar que sigui el gran negoci de la humanitat. I avui també és el Dia Mundial del Passeig. Sí, sí, del passeig. I el passeig te'l pots agafar de dues maneres. Una, un passeig de la manera contemplativa, és a dir, sortir a passejar a poc a poc, gaudint del paisatge. I l'altra, el sortir a caminar, sortir a passejar, però a bon ritme, per fer-ho com una activitat física. Que ja saps que sortir a caminar és bo, però si vols que et compti com a activitat física, ha de ser a bon ritme. Si no, només és, escolta, surts de casa i estàs fora d'estar davant d'una pantalla. Per tant, aviam, és bo, però si ho vols que compti com a activitat física, ho has de fer a bon ritme. Soc el Ricard Álvarez. Vinga, que comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, 19 de juny del 2024. Ha estat nuvolat avui el dia i això ja ha fet que, per exemple, avui ara t'estigui parlant de que a Lleida Ciutat estem fregant els 27 graus, però no hi arribem, 26,8. Què vol dir això? Doncs que estem no sé quants graus per sota de la temperatura d'ahir, 4 graus de fet. I ja està arribant el que ens va avançar l'Armando Álvarez, que dimecres i sobretot dijous ens arribaria aquest canvi de temps, aquestes tempestes que poden arribar, sobretot demà dijous, i que serà molt difícil de preveure a on plourà, en quin moment i quina quantitat. És que és difícil. Escolta, abans ens deien que plovia a la zona de Lleida i està ara volem saber pràcticament si el nostre carrer plourà i en quina hora. En quina hora començarà i en quina hora acabarà. Però no pot ser això. O no pot ser a la fiabilitat i exactitud que ens agradaria. Què és el que ens espera de moment pel que queda de dia i de cara demà? Perquè també et dic que de cara al cap de setmana tranquils que tornaran a les temperatures a situar-se doncs a la calor aquesta ja de final del mes de juny. Avui és darrer dia sencer que transitem per la primavera, perquè l'estiu arriba demà, dia 20. Això sí, arriba tard, arribarà quan faltaran 9 minuts per les 11 de la nit, però demà ja tindrem una hora i 11 minuts d'estiu. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats amb alguns núvols durant la tarda. Al Pirineu i a la Depressió Central no es descarten ruixats dispersos i tempestes ocasionals. Avui les temperatures baixen, amb màximes de 32 graus a Lleida, 31 graus a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Avui vent del sud-est fluix amb intensitat al Ter Sud. Demà predominarà el cel ennuvolat i brut per la presència de pols en suspensió. Molta tensió demà a la Depressió Central i al Pirineu, on s'esperen xàfecs i tempestes localment fortes, amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent. En aquestes zones, avís per acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Demà les temperatures baixen, amb màximes de 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 26 a Tàrrega i 23 a la Seu d'Urgell i mínimes de 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer i 10 a Viella. Demà vent fluix de component sud a oest i moderat a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, és cert que no podem parlar de que ja està, ja s'ha acabat el període de sequera, que ens ha tocat, que ja saps que és cíclic, que es repeteix cada X anys, perquè ha estat plovent aquesta primavera i s'ha recuperat el nivell a molts dels embassaments. És cert que no podem parlar de final de sequera o de baixar totalment la guàrdia, però també és cert que el nivell dels pantans és força bo, o tenint en compte els darrers dos anys, et podria dir que molt bo. En alguns s'està desembassant aigua, doncs per poder absorbir el que quedi del desglàs i del degel, però sí que el nivell és interessantment bo. I això ve, o com a conseqüència d'això, podem parlar de que el sector turístic de la demarcació de Lleida afronta aquest any sí la campanya d'estiu amb gran optimisme. De fet, s'espera repetir els bons resultats de l'any passat com a mínim, quan es van rebre més de 600.000 visitants, una xifra que va ser rècord, i es van registrar 1,5 milions de pernoctacions entre el juny i el setembre. Un dels factors que poden ajudar a assolir aquestes xifres és aquesta recuperació del volum d'aigua a bona part dels embassaments, rius i barrancs. La presidenta de la Federació de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, diu que és optimista perquè les pluges de primavera fan que els pantans i rius portin suficient aigua.
I la veritat és que aquesta temporada som molt optimistes perquè, com que el temps ens ha acompanyat, hi ha hagut pluges a la primavera i els pantans i rius porten molta aigua, al final representa el sector del càmping, el sector del càmping viu de la natura, de les muntanyes i de l'aigua. Si alguna de les coses falla, sempre és el puntet aquell que ens falta. I per això aquest any som molt optimistes, perquè després de la pandèmia hem començat a recuperar part del client estranger que havíem perdut durant un temps i que ara tota aquesta primavera l'hem anat recuperant, i de cara a l'estiu, basant-nos en les reserves que ja hi tenim, el recuperarem quasi a números del que havíem tingut abans.
Per la seva part, el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, el Florido Dolcet, parla de la gran millora del volum d'aigua en la majoria d'embassaments, rius i barrancs del territori, i tot això, doncs, evidentment es traduirà en afavorir el turisme.
En aquests moments podem garantir totalment la temporada d'esport d'aventura i turisme actiu. Ha canviat moltíssim, la primavera aquestes pluges han millorat moltíssim la situació, tot i que era bona, ara és molt millor, i no solament a nivell de rius, sinó a nivell d'embassaments, pantans i barrancs.
Es pot garantir aquesta temporada dels esports als rius i als llacs a la província de Lleida. Aquesta és el titular i aquesta és la gran notícia. El Patronat de Turisme de la Diputació ha estrenat la campanya de promoció amb el lema Lleida, tot el que busques és a l'interior. I et dono una notícia econòmica, i és que el sector del camp segueix estant sense conveni des de l'any 2020 i unes taules salarials obsoletes i per sota del salari mínim interprofessional, segons indica UGT Terres de Lleida. A diferència de les cambres de fruita, la patronal del camp és un caos i no hi ha manera d'arribar a un acord amb ells, ha explicat el responsable de la negociació del conveni, Antonio Rodríguez, que ha assegurat que la situació és insostenible al no poder comptar amb un conveni des de fa 4 anys. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que busquem aquesta entrevista de la meitat de la setmana. Ja saps quina és. I a la meitat de la setmana, tota la temporada, 12:15, puntual, hem tingut el Cosme García amb la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Mira, per aquí passejant.
Sí, home, sí, clar. Per aquí passejant com cada dimecres a 12:15.
Passava por aquí. Sí. Passava por aquí.
Sí. Escolta, la penúltima entrevista a Cosmopolita de la temporada.
Bueno, sí, hem tingut una temporada brillant. No et podràs queixar perquè no ha fallat ni un sol personatge.
Si no em queixo mai.
Bueno, a veure, quan t'apreten les sabates te queixes.
Sí, jo me les compro molt amples,
Ah, sí?
Sí, sí, ja ho previnc, això.
L'altre dia vaig trobar una sabata perduda, devia ser la teva.
Sí, home, no. Amples, però no cauen.
Home, no és la cenicienta, això, tampoc.
No. Cosme, qui coneixem avui?
Bueno, amb una persona que ha estat protagonista, bueno, ha estat protagonista, jo diria que ha estat protagonista moltes vegades, el que passa és una persona que sempre agrada estar al darrere, que no li agrada molt figurar, però ha tingut de ser protagonista durant aquests dies. Què és el més important que han tingut a la ciutat en els darrers mesos, que ha tardat molts anys, que s'han implicat fins a 7 institucions?
Home, sí, sí, ha tardat molts anys, eh? Molts anys. El Museu Morera.
Bueno, doncs és el seu director, en Jesús Navarro. Jesús, ben retrobat.
Bon dia.
Feia molt temps que no ens trobàvem, eh?
Sí, 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 la veritat és que, bueno, els dies passen a poc a poc, a vegades molt de pressa, i sí, sí, ara fa dies.
Bueno, doncs pues, ja hi som, ja ho tenim.
Sí, 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 finalment, bueno, s'ha aconseguit una fita històrica, que és que per fi el Morera, després de més de 100 anys, doncs ja ha trobat una seu definitiva per desplegar-se.
Anem a parlar una mica de tu, perquè et coneguin més de prop. On vas néixer?
Aquí a Lleida.
On?
Bueno, suposo que a l'hospital, però jo vivia al carrer Sant Ruf.
De la parròquia del Carme, vamos.
Sí, 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 però el que passa és que nosaltres, per proximitat, ens relacionàvem molt directament, sobretot en la meva etapa d'infantesa i de primera adolescència, amb la parròquia de Santa Maria Magdalena.
Estava més cap dalt.
Exacte.
Estava més cap dalt. I, bueno, doncs, hem de parlar de tu. Ets un noi entremaliat o un noi tan seriós com sempre?
No, sóc el tercer d'una família de 5 germans i, per tant, com que estàs al mig, pues, segurament has de fer vida pròpia i no sé, no donar-te molt a veure.
Eres un home del món ja de la cultura, del món de l'art, t'agradava tot això?
A veure, no especialment, és a dir, jo tinc molta més relació amb una mena de compromís polític i social, però sí que és veritat que quan arribo a Lleida per estudiar, el primer que faig és història contemporània, i posteriorment, com una sortida professional, vaig tindre la sort que em donessin una beca per treballar al Museu Morera i després ja vaig fer història de l'art.
Jo sempre parlo de que hi ha persones que no se'n recorden ningú d'amb ells. L'altre dia feia el pregó allà a la partida de Gualda i parlava de que el que va crear el moviment veïnal va ser Ventura Margó, Àngel Ros, així com amb el món de la cultura s'està celebrant el seu centenari aquest any d'en Jaume Magre, no?
Sí, sí, sí. Bueno, jo de fet he experimentat o he compartit hores amb tots els regidors de cultura
T'han passat molts,
de la democràcia. En el Jaume Magret tenim un molt bon record perquè, bueno, jo crec que aquests dies s'ha posat de manifest quin és el seu tarannà personal i des d'un punt de vista de desplegament de la política cultural les coses reeixides que va fer especialment en la creació de les escoles municipals, la creació de públics i de teixit artístic i cultural.
Sí, perquè a tot arreu ficava una biblioteca. Ahir ho comentàvem amb Francesc Caballero, que sortien del Consell de Cultura, i és que Jaume Magre va ficar a tots els que podia ficar, fins i tot a les cares regionals, i van a muntar una biblioteca. No? Era un home apassionat. No? Jo comparo ahir com a socialista i Maria Rúbies com a Convergència i Unió en aquell moment. No? Són les dues persones aquelles que tenien criteri.
Sí, 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 la veritat és que ell ja tenia un passat cultural molt important a través de
l'Aliança Francesa.
De l'Aliança Francesa. I i quan li toque doncs, fer-ho des del poder, des de l'administració, doncs, bueno, aplique unes receptes que han estat molt interessants al llarg dels anys.
Qui te porta tu a aquest món de les escoles de belles arts, del món de les exposicions i tot això? Qui et porta?
I et dic, bàsicament, jo crec que arribo a aquest món gairebé per accident, és a dir, perquè la meva idea era, ja et dic, jo vaig estudiar història contemporània, estava molt, molt interessat pels moviments socials, polítics i econòmics del moment, però, va haver l'oportunitat d'aconseguir aquesta beca i un cop, jo sóc així, és a dir, en principi vaig aterrar en un museu d'art i quan estic en algun lloc m'interessa saber el màxim d'allò que tinc a les mans.
De les persones que porteu més anys, es van quedar allà pel camí Marcelí Borrell, es va quedar Margarida Troquet, però pràcticament quedeu Puri Terrado i tu, no?
Sí,
aquell
sí,
temps,
sí.
Vull recordar, sí. Són els únics directors que quedeu.
Sí, no és un fenomen molt normal, és a dir, el que sol passar segurament i és aquest recanvi temporal davant de les direccions d'equipaments culturals. Segurament, en el cas de la Puri, ella explicarà, però en el nostre cas, com que hem tingut sempre, hem estat en una situació en precari i sempre hem estat provisionals, doncs segurament hem tingut que fer de directors, de tècnics, de tot, per tirar endavant la institució, i per tant hem estat en un segon pla. I això ha fet que bueno, hi hagués aquesta continuïtat en el temps, que ara jo suposo que això ja anirà canviant.
Ets un home de museus? Vas a visitar museus? Vas al Thyssen, al Prado, als CaixaForums? Vas a veure exposicions?
Sí, sí. És una
obligació
diària, no? Personal, és una obligació professional i una alternativa clara dintre del que és la meva família també. I anem tots a veure museus.
Quin és el museu que més t'ha impactat, el Louvre, o quin és el que més t'ha impactat?
Bueno, jo, saps què passa? Que n'he vist tants, que ara fer memòria de quin m'ha impactat molt...
Un singular, vinga.
No, a mi sempre el que sempre m'han interessat molt són els museus anglesos, val? Especialment la Tate, pel seu canvi de ritmes i perquè, bueno, tenen unes instal·lacions magnífiques. Jo em quedaria amb aquest.
Van Gogh, Velázquez o Goya?
Bueno, és com triar pare, mare i fill. Pues,
bueno, no sé, he tret tres així, sí, a la xar.
No, els tres estan molt bé, cadascú té la seva particularitat. En el cas de Velázquez és evident que és un dels grans pintors de tots els temps. De Goya m'atrau la seva contundència, la seva visió, tant la més clara com la més fosca, que entenc que és un precedent fonamental de l'art contemporani. I el tercer que m'has dit és...
Van Gogh.
Van Gogh. Bueno, és... potser dels tres és el que menys m'interessa, però és evidentment que té una repercussió mundial molt important a tots els nivells, no?
No, has escollit igual que jo, eh? Jo a Van Gogh no l'entenc encara.
No, entendré sí, però...
Jo no.
És un altre...
És un altre tipus.
No és tan decisiu com els altres dos.
I un Ureña?
Home, l'Ureña és un... Bueno, nosaltres ja li hem dedicat alguna exposició.
Sí.
L'hem incorporat al discurs, l'altre dat de l'exposició inaugural. És un magnífic aquarel·lista. És espectacular per la manera que té de tractar la llum, per la manera de tractar el paper, amb una tècnica que és especialment complexa, val? Perquè no permet l'errada. Per tant, és un creador magnífic.
Per fi tenim el Museu Morera, però han tingut altres molts espais. Tu t'has vist alguna vegada amb allò de compromís de dir, escolta, o plego, o algú t'ha dit, escolta, fins aquí ha arribat vostè?
No, fins aquí ha arribat vostè no, però l'alternativa de deixar-ho ha estat sobre la taula diverses vegades.
Com ets com a persona?
No ho sé, no m'agrada autoqualificar-me. Segurament el que me diuen és que sóc una persona sèria.
Ho ets realment? O perquè quan vas de festa no ho ets,
sí,
tant, eh?
Bueno, tothom té els seus moments, no? Però, bueno, no crec que s'equivoquin excessivament en aquest sentit.
Amb el Consell de Cultura es parlava d'una cosa que jo estic totalment d'acord. Avui en dia la cosa és interdisciplinal. Jo ficaré un exemple, no? Moncho Borrajo, per exemple, és un humorista, però que, a més, quan fa l'humor, te va preguntant coses, com te dius tu, on han escolat i tal, i va fent bueno, un esquet. Però, a més, dibuixa. Uh-huh. Llavors, lo interdisciplinal entre el món de l'art?
Bueno, jo crec que és l'art, segurament és la disciplina humanística més interdisciplinar, perquè a partir de l'art es pot parlar de qualsevol cosa, i a la inversa, qualsevol cosa que parlis té una extensió en el món de l'art. Per tant, jo diria que això és un... A més, és que és un llenguatge universal que no necessita d'alfabet, val? Sinó que, bueno...
Entra per la vista.
Ja està, exacte.
Parlem una mica de la nostra ciutat de Lleida. Tenim el Museu Morera, però també tenim altres museus que cal descobrir. I ahir ho explicava també, abans d'ahir, ho explicava l'alcalde, que Lleida cal veure-la des d'un altre punt de vista, no? Que hi ha moltes coses amagades que encara no s'han descobert, no? Tenim les termes, tenim moltes coses que s'han de buscar, a la Bordeta tenim el que tenim i tal, al Secà de Sant Pere. Lleida és una ciutat molt rica que a vegades és la gran desconeguda dels propis que viuen aquí.
Sí, jo crec que bueno, aquesta és la línia de reflexió que hauríem de fer. Jo ja fa temps que insisteixo que Lleida és una potència patrimonial i artística, de primer ordre. No hi ha cap ciutat que tingui a nivell d'infraestructures culturals el que hi ha a la ciutat de Lleida. a banda dels dos museus registrats, que és el Museu de Lleida, que abasta des de la prehistòria fins pràcticament al segle XIX, des d'un punt de vista patrimonial i artístic, tenim el Morera, que és el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, tenim el Centre d'Art La Panera. Per tant, abastem tot l'àmbit d'interversió pública en relació a les arts i el patrimoni, però a més...
I el Museu Comarcal i Diocesà?
Sí, el Museu de Lleida, ja he dit, sí. El primer. A banda d'això, tenim el Turó de la Sovella, tenim el Castell de Templers de Gardeny, tenim les sales d'exposicions d'art també de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, tenim un CaixaForum, tenim, encara que no estigui a la ciutat de Lleida, la Fundació Sorigue. Per tant, som una primera potència en aquest sentit i, efectivament, queden alguns elements per encalçar, val, dintre d'aquestes infraestructures, com alguns de les restes patrimonials que tenim escampades per la ciutat, que haurien de penjar segurament, i amb això cada vegada el sector n'està més d'acord, del Museu de Lleida, que és el que ha d'assumir aquesta funció vertebradora. Per tant, hauríem de sentir-nos molt orgullosos d'allò que tenim, i no només sentir-nos orgullosos, sinó potenciar-ho al màxim.
Dos preguntes i acabo. Una, com han d'entrar al Museu Morera? En quins ulls s'han de mirar i com s'ha de veure?
Jo crec que és, no només el Museu Morera, sinó qualsevol museu s'ha d'entrar amb mirada ampla i cap mena de barrera prèvia per mirar i deixar que els nostres sentits i la nostra ment s'enriqueixin al màxim d'allò que poden veure i experimentar.
Parlant d'una tarda, el culinari, saps cuinar?
Sí.
Sí?
Sí.
Teu plat?
Bueno, diuen que faig molt bé els callos.
Caram, el dia m'invites.
Bueno, qualsevol dia. Bueno, tinc uns quants plats reconeguts que em surten força bé.
Han parlat de tu, han parlat del Museu Morera, han parlat d'art, i ara ho fem a l'inrevés. Ens coneixem... no sé, quina pila d'anys, 40 igual. Igual
fa molts anys, ja tenim una edat, sí.
Pues, com me coneixes, fes-me una pregunta ara compromesa, fes de locutor. No t'ha tocat mai fer de locutor, però avui sí.
No, jo en... Mira, jo la pregunta que us faria és si creus que els mitjans de comunicació, val, hauríem d'incidir d'una manera més clara o no en precisament en això que estem fent avui, no? És de posar de manifest els punts secs, val, de la vida dels ciutadans i especialment en l'àmbit que em toque de tota la problemàtica que s'afronta des del món de la cultura.
Jo em penso que aquí som un model. Aquí tenim una persona que està fent de control, però que és el locutor titular d'aquesta casa, que és el Ricard Álvarez, i cada cap de setmana tenim l'Espai Groc, amb el qual donem pas a Caixa Fòrum, donem pas a la Biblioteca Pública, que doncs parla una vegada de llibres, també tenim a la llibrera, però també tenim a la Puri Terrado i el seu equip que venen a parlar d'aquestes coses. Que passa que no és el mateix la ràdio que es feia abans que la ràdio que es fa ara. Parlo de ràdio. Premsa és una altra cosa que s'han de fer extra, s'han de fer separates, però la ràdio tenim el temps que tenim a les emissores locals que perteneixem a una cadena a nivell estatal o a nivell de Catalunya. Per tant, nosaltres penso que fem una bona labor. Teníem un programa d'art, el cap de setmana jo tenia un programa d'art.
T'estàs escapant, eh?
No, dic la veritat.
No, a banda del que feu vosaltres, jo no he preguntat per la COPE, eh?
No, ja.
He preguntat pels mitjans de comunicació en general.
No, sí, jo crec que s'hauria de dedicar més, però s'ha de dedicar més a la cultura. S'ha de dedicar més a la cultura en general. I ara, ja que tu m'has compromès, sí que vull acabar amb una pregunta que el Ricard. Ja me mirava si te la faria.
Espera. Et consideres contestat o no?
Bueno, parcialment.
Vale. Que el Cosme en sap, això, de marxar, eh?
No, era una consideració. Sé que hi ha molts programes, en fi... De diferents mitjans de comunicació específicament dedicats a la cultura, però parlo en la seva generalitat, eh? És a dir, parlem segurament molt, cada vegada més els mitjans de comunicació sembla que siguin una extensió de les xarxes socials, i es parla amb notícies que dius, i això? En canvi, de temes de més calat i més profunditat. Feia la pregunta en aquest sentit.
Jo crec que els mitjans de comunicació tradicionals, si vols, estem heredant, per desgràcia, coses que sabem que no funcionen de les xarxes, com és la immediatesa, la de ser el primer, és igual si la informació és acurada o no, i moltes vegades... I jo crec que ja pequem en excés de successos i de sensacionalisme. Que al final, com que estem tan intoxicats i bombardejats per tot arreu, fixa't que la gent, per agafar l'atenció de l'oient, ja tenes d'anar a uns extrems que si tu ho mires fredament dius, però què estem dient exactament? Sí, jo crec que va per aquí la cosa. Jo preferiria la ràdio aquella més sossegada, més tranquil·la, més... Escolta, anem a parlar de museus, si vols, o anem a parlar d'una corrent artística concreta.
Bueno, podríem parlar molt sobre aquest tema.
Ara ja em dono per contestat, eh?
Sí, entre tots, t'ho han fet entre els dos, eh? T'ho han completat.
Perfecte.
No, però ja te comprometo a tu i això sí que acabo.
Vinga.
I el Ricard, com té ganes de riure, ja que tens has d'art, ja que has estat a Lleida, ja que has estat vinculat a totes les comissions del món mundial, el grup escultòric de gegants de la ciutat de Lleida, per quants està composat? Quants membres ho composen a la Casa dels Gegants? Veus?
Hòstia, no, ja t'he pillat. Mira, pues sí,
no, si no ho saben ni els regidors i regidores de l'Ajuntament.
No sé el nombre exacte, no. Els veig cada dia, eh?
Això passa
bueno, cada dia no, sovint.
Sovint, perquè passes
però
per anar...
Passo pel davant, però, hòstia, hauria de fer... M'equivocaria segur. Ho hauria fet per tanteig, quan te fan això de la prova de la vista que dius sí. Quina lletra és? Me sembla que...
Sí, me sembla, sí. Així, bé, després te graduem malament. Violant i Berenguer acaben amb el Marc Antoni, la Cleopatra, són 12.
12. M'hagués equivocat.
És de museu, eh?
Sí, sí.
L'altre dia ho pensava, algun dia, a veure si... És difícil, no? A veure si us trasllades al Morera. Perquè també siguin partífices, eh?
És complicat.
No,
sí, no. Bueno, traslladar-los, què vols dir?
Que us pots exhibir en una sala amb motiu d'una festa major.
Ah, bueno, ja dependrà, sí.
No costa tant de pujar-vos, eh?
Bueno, sí, costa.
Bueno, ja ho sé.
Cosme, que el museu ja se'ls està quedant petit. Només falta que li vegis posant coses.
Bueno, ja anirem veient les exposicions i ens comprometem que totes les exposicions que es faiguin aquí tindran ressò.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Ricard, ja ho veus, només us queda una entrevista d'aquesta temporada. Sí. Bueno, ja saps que hi ha festa, Sant Juanera.
Sí.
Que no et cremis, jo salto fogueres, eh?
Jo anava a dir que ho feia, jo ho feia. Ja no ho faig per si de cas.
No, petards no en tiro, però salto fogueres, eh? Bueno. Algun dia cauré de cul i sabré el que és.
Doncs escolta, Cosme, que tinguis bona setmana i bon cap de setmana llarg.
Nos veiem la propera.
Gràcies, Cosme. Ens aturem un minut i parlem de llibres.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
El Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ha obert les portes amb l'exposició Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art que permet conèixer part del seu fons artístic. Entra al Nou Morera, ubicat a la Rambla de Ferran i endinsa't en la seva col·lecció. Informa't i reserva la teva entrada a morera.paeria.cat. Ajuntament de Lleida.
Cope Lleida. Sí, ja que ens plantem ja a la una de la tarda o ens hi acostem parlant de llibres, recomanant aquestes lectures des de la llibrera del nostre espai, doncs, de recomanació de llibres i de lectures, i on coneixem també, doncs, les escriptores i escriptors que estan darrere d'aquests, de vegades, títols tan coneguts, però que no sabem ben bé qui el va escriure o en quin marc van escriure certs llibres. Tot això ens ho explica l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És una persona que també et recomanarà lectures. Busca-la a la primera planta, puges cap dalt i allí la trobaràs, a la primera planta. I que, a més, doncs, també és una persona curiosa, inquieta, que li agrada estirar fils, eh? Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Amb tu hem après, entre d'altres coses, això, de vegades, mira, coneixeu aquest llibre tan famós? Sí. Doncs anem a conèixer la persona que hi ha darrere que l'ha escrit, uh-huh. On va néixer, com va viure, uh-huh. I de vegades entens per què ha escrit segons què. I això també és molt útil, de vegades, eh?
Sí.
Que veus, dius, ah, caram, ara entenc per què el seu personatge fa això i no fa una altra cosa, quan són novel·les, de ficció, uh-huh. Que dius, vale, ara entenc per què ho ha ambientat d'aquesta manera, no d'una altra, no?
Sí, bueno, posem en context, no? El que estem llegint. Jo sempre dic també que jo començo a llegir un llibre moltes vegades sense saber de què va el llibre o qui l'ha escrit.
Ja, és després quan
investigo, clar. Perquè m'agrada també aquest punt de
sorpresa.
De sorpresa, sí. Sí, de no esperar-te el que...
Sí.
Sí. Sí que hi ha llibres que llegeixo perquè ja conec a l'autora o a l'autor i ja sé que m'agradaran, llavors llego amb ells.
Però és com un grup de música.
Però, sí,
tu igual o una pel·lícula. No el coneixes, el descobreixes per una cançó, perquè sí. Comences a escoltar, però sí, aquesta clar, gent a veure què han fet abans. Sí. Caram, doncs ara m'agrada i recuperes àlbums antics, doncs això clar, és el bueno, mateix.
Clar, hi ha grups de música que jo he descobert fa clar. 6 anys i dic, buah, pues, fa ja 20 anys de carrera. I aquestes persones,
I
com
si
és que no
bons,
m'han arribat?
Són bons.
Sí.
Igual que un llibre. No, és que aquest llibre era molt bo als anys 70. Doncs si era bo als anys 70, és bo ara. O sigui, no... O a tu, sí. Si a tu t'agrada, t'agradarà.
I bueno, punt. I després que hi ha llibres que no passen de moda perquè el tema que tracten no estan... Els temes que tracten no estan sotmesos a modes. Mm-hmm. Vull dir que són atemporals.
Això també.
Que podries llegir-lo ara, podries llegir-lo d'aquí 100 anys i continuar tenint vigència, no? Mm-hmm. Perquè hi ha molts temes que són universals. Molts.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí, després ja no entrarem amb els llibres dels youtubers, dels cuiners, de no sé què.
El desamor, les relacions entre famílies, els pares i fills, sí. Clar, tot això és... Sí, sí.
Hi ha temes que són universals i que ens afecten a tots i a totes d'alguna manera en algun moment de la nostra vida i a circumstància, vull dir que...
Bueno,
i és
escolta,
molt interessant.
Ja saps que tots els llibres que et recomana l'Anabel Ramos aquí a la llibrera te'ls tens a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Això també és una cosa que hem de saber, que després si els vols provar, vas allà i de manera gratuïta els pots agafar en préstec o llegir-los allí. Eh?
Sí, que si estan prestats es poden reservar i que també podem fer servir el préstec interbibliotecari.
Molt bé. Aviam, penúltim programa de la
penúltim
temporada.
Penúltim programa de temporada.
Que, el que portes avui és molt gruixut, és
no,
primer, és fàcil.
No, és un llibre primer i és un llibre molt bonic i molt tendre. I penso que... per l'època que estem ja, que ens estem aproximant ja en les vacances, que la gent ja comença a agafar llibres a la biblioteca per llegir durant l'estiu, doncs és un llibre molt apropiat per llegir durant l'estiu, perquè a més va passant durant estius.
Ah, vinga.
I se titula Elogio de las manos. És de Jesús Carrasco. Jesús Carrasco va néixer a Olivenza, Badajoz, l'any 72, això li fa molta gràcia a ma mare perquè ma mare, com que és extremenya, tots els escriptors i escriptores extremenys doncs mira, va néixer a Badajoz i va escriure una primera novel·la l'any 2013 que es titula Intemperie, que va ser molt premiada, llibre, premi Llibre de l'Any pel Gremi de Libreros de Madrid, el Dia de Cultura, Art i Literatura de la Fundació d'Estudis Rurals, l'English Pen Award, bueno, moltíssims premis d'arreu d'Europa. I van convertir aquesta Intempèrie en un còmic i després en una pel·lícula. Mm. Vull dir, imagina't l'èxit que va tenir. Després va escriure una segona novel·la que es diu La tierra que pisamos. El següent és Llévame a casa, que també va guanyar un premi, que és el Premi Dulce Chacón de Narrativa Espanyola, i aquesta és l'última novel·la que es titula Elogio de las manos. Està publicada per Seix Barral el 2024 i ha guanyat el Premi Biblioteca Breve que promou Seix Barral mateix aquest any 2024. Vaig a començar llegint un fragment de l'inici del llibre, perquè a més és un llibre que ja ens posa en situació, o sigui, ja ens explica què passarà. Val? Com acabarà, però després es va desenvolupant, després d'aquesta premissa es va desenvolupant
es va
i és molt bonic. Mira, diu, la mañana en que pusimos un pie por primera vez en aquella casa, ya sabíamos que la iban a derribar. Era solo cuestión de unos pocos meses, un año a lo sumo, el tiempo que tardara el propietario en gestionar los permisos y reunir el dinero necesario para construir varios apartamentos en el terreno en el que se levantaba aquella vivienda, abandonada, tantos años atrás. És una novel·la que ha agafat molta referència real. Mm. Val? Hi ha molta barreja de ficció i de fantasia. I hi ha escenes que penses que sí que poden ser reals i hi ha escenes que no. La base, el que és el fonament, que és aquest, no? El de que anem a estar durant un temps, una temporada, en una casa que la derribaran. Llavors, és una casa que està en un terreny, en un poble molt a prop del mar de Cádiz, val? A la província de Cádiz, i una mica per atzar acaben arribant a aquesta casa i s'instal·len durant els estius, els caps de setmana i els estius. Què passa? Que la casa està mig abandonada i mig derruïda i l'han de...
Se la van la... fent seva, no?
Sí, la van arreglant. Se la van fent seva i la van arreglant, l'estan arreglant perquè han de viure i doncs han d'arreglar la cisterna, han d'arreglar les parets, han d'arreglar no sé què. Sabent que acabarà al terra. I el que és un any, el que pensaven que seria un any com a molt, acaben sent 11 anys.
Ah, val. No, veus, això també deu ser basat en fets reals, el tema de la burocràcia, que és molt lenta.
Sí, bueno, molt lenta, o necessitem diners, llavors per poder construir una altra cosa necessitem diners, no? I aquest projecte és un projecte que en principi estava molt a prop, però al final s'acaba allunyant en el temps. I el que ell ens explica, Jesús Carrasco ens explica, és la relació que acaben tenint els quatre membres de la família amb aquesta casa. I no només amb la casa, sinó amb la gent que passa per aquesta casa. Uh-huh. I no només amb la gent que passa per aquesta casa, sinó amb l'entorn, perquè són persones de ciutat que arriben allà i se fan càrrec de gallines, se fan càrrec d'un ruc.
Home, l'As aquest és el protagonista de la portada.
L'As és el protagonista de la portada, sí, de la coberta. És un ase molt bonic, que, uh-huh. bueno, com te l'imagines. No? Bueno, sí. Ell diu que no s'assembla gens al de Platero.
No,
diu perquè, bueno, el de la foto sí, però el que era real. Val. No. Perquè era un ruc que estava d'aquestos, que ja quan ha acabat la seva vida ja està, laboral, diguéssim.
Estava desllomat, el que diuen, pobre.
Sí, sí. I això, llavors, el Jesús Carrasco ens explica tota aquesta peripècia, no? Aquesta transformació de la casa i aquesta transformació també d'ells i de tota la família i de tot el voltant, perquè a més en aquella casa, quan ells no hi eren, també hi anaven d'altres persones a passar-se el cap de setmana o això. I ell, que fa referència a l'elogi de les mans, perquè ell és escriptor i sí que treballa amb les mans, però sobretot treballa amb el cap. I se n'adona que està fent moltes coses manuals, clar. Ha d'arreglar una reixa, ha de... la parra, tenen una parra a l'entrada de la casa, doncs l'han d'arreglar també. Bueno, totes aquestes treballs manuals.
O sigui que no treballa en pantalletes, per entendre'ns, eh?
No. O sigui... És una novel·la breu, és una novel·la molt bonica, que barreja molta realitat, que ens podem també, a més, sentir identificades perquè si hem tingut mai un poble a l'estiu, si hem viscut mai el que és... La vida rural a estones, no com a...
A més, això està ambientat amb l'actualitat.
A l'actualitat,
sí. Segle XXI.
Ells s'hi van instal·lar el 2011, aproximadament.
No. Ho dic perquè això de l'elogio de les manos, d'enfocar també el tot el que acabes fent, anava a dir artesania o arreglar històries amb les mans, ho està parlant en una època en la que actuar, els aparells mòbils són protagonistes. Per tant, bueno, jo crec que també pot arribar a tenir esta una doble lectura.
Sí. A més, també fa referència al seu pare, que treballava amb les mans. Uh-huh. Després, i sobretot, a mi el missatge que me va quedar d'aquest llibre és que tots sabem que morirà, diguéssim, no? Uh-huh. Que tot s'acabarà destruint, però no per això deixem de fer coses, no?
Correcte.
I la casa, tot i saber que acabaria al terra, no van deixar mai de cuidar-la, no? Pues de pintar-la, d'arreglar les rajoles, de paret, no sé què. Uh-huh. I penso, és veritat, al final com la vida mateixa, no?
Sí.
Tu no deixes de fer coses. Tu saps que tindrà un final, no saps quan serà, però tindrà un final.
Clar.
I la perspectiva que tenen ells de saber que aquesta casa acabarà derruïda els fa fer les coses d'una manera determinada.
I sentir-se
d'una manera determinada.
I valorar els moments que passen d'una altra manera, també, suposo.
Sí, clar.
Perquè, a més, clar, com que després es va allargant del temps inicial, doncs...
Clar. A més, cada estiu arriben pensant, bueno, aquest potser
aquest
serà l'últim.
Sí, sí.
Potser aquest serà l'últim, no? És com diuen els padrins, ai,
sí,
filleta,
sí, sí, sí.
L'any que ve ja no me veuràs, pues... El mateix.
Bueno, doncs escolteu, a la Biblioteca Pública de Lleida teniu el llibre Elogio de las manos, de Jesús Carrasco. Ens l'ha avançat l'Anabel Ramos, però te l'has de llegir. Si t'ha interessat la història, te l'has de llegir, que descobriràs molts moments molt personals. I jo crec que més d'una persona potser s'hi acabarà sentint identificat, si no amb tota la història, amb parts de la història. Perquè tampoc és tan estrany això que has explicat, de tenir un lloc on vas a passar l'estiu, mm-hmm. que només ho visites a l'estiu, que l'has de posar al dia cada estiu i que cada any està més vell, per entendre'ns.
Sí.
Vull dir que jo crec que més d'una persona també, parcialment, si voleu, s'hi ha pogut sentir identificats. Molt bé, Elogio de las Manos, Jesús Carrasco, és la proposta de la llibrera d'aquesta setmana, com sempre, amb l'Anabel Ramos. Anabel, un plaer, que tinguis bona setmana.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, Anabel. Soc el Ricard Álvarez, eh? Arribem a la una de la tarda, d'aquí uns minuts hi tornem amb el migdia de Cope Lleida i amb la intel·ligència artificial i les noves tecnologies, ja saps.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Es, sin duda, el protagonista del día. Felipe VI cumple 10 años de reinado.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos.
Pues es lo que está pasando en este momento en el Palacio Real, donde se están celebrando esos actos conmemorativos de este décimo aniversario del reinado de don Felipe, que en este momento está pronunciando ese discurso que estábamos escuchando. Lo cierto es que no debe ser ni fácil ni cómodo reinar en una España como esta, que precisamente no es un remanso de paz, políticamente hablando. Esto le da un plus de valía a la figura de don Felipe, que en estos 10 años habrá tenido que poner al mal tiempo buena cara en más de una ocasión. En esta década hemos visto desde pandemias a desafíos soberanistas, pasando por una decena de gobiernos y, para remate, leyes como la amnistía que ha tenido que firmar por obligación legal. En su papel constitucional no puede negarse a sancionar una ley que haya sido aprobada por el Congreso. Hoy es un día para hacer muchos balances y enseguida vamos a estar allí, de nuevo, en el Palacio Real, donde enseguida va a comenzar también un almuerzo con representantes de las instituciones del Estado. Pero decíamos que en 10 años hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo, una de las sentencias con más peso político de la democracia española, la del caso de los ERE, una red de corrupción en la Junta de Andalucía que desvió sistemáticamente cientos de millones de euros, dinero público que iba destinado a políticas de empleo. Por este caso fueron condenados dos expresidentes de la Junta, como José Antonio Griñán y Manuel Chávez. También hubo otros 17 altos cargos condenados, entre ellos la exconsejera andaluza y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Le cayeron 9 años de inhabilitación por prevaricación. Te cuento esto porque hoy el Tribunal Constitucional ha anulado esa condena. Este fallo obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia en la que se rebaje sustancialmente la pena a Magdalena Álvarez. Más allá de este nombre, lo importante es el precedente que se crea con este fallo, porque va a ser clave para resolver los otros 10 recursos pendientes de condenados también por este mismo caso, el de los ERE. Abre la puerta a aplicar el mismo criterio y rebajar sustancialmente las penas de prevaricación, por ejemplo, a Manuel Chávez o José Antonio Griñán. Como ocurre en tantos fallos del Constitucional, aquí no se puede disipar el cariz político de la decisión. 7 votos de la mayoría progresista a favor de anular la condena y 4 en contra de la minoría conservadora. No parece casualidad, y probablemente no lo sea, que justo además este pasado fin de semana Pedro Sánchez sacara a relucir la valía política de Magdalena Álvarez. Posiblemente ya sabía por dónde podía fallar el Tribunal Constitucional. Vamos, que podía ser perfectamente un secreto a voces. Están pasando otros asuntos destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues comenzamos, Pilar, con una última hora que nos llega desde los Países Bajos. La policía ha detenido al presunto autor material de los disparos contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en Madrid. Sobre él recaía una orden de detención internacional. Enseguida damos más datos. Como también estamos pendientes a esta hora de Bruselas. Ha perdonado a España el expediente que le iba a abrir por superar el déficit fijado en ese umbral del 3%. Enseguida contamos aquí en Mediodía Cope el porqué de esta medida, ya que hemos superado nada más y nada menos que ese tope en 6 décimas. 2 datos que nos deja el terrible drama de la inmigración. En Italia, la Guardia Costera sigue buscando a 66 migrantes desaparecidos en el último naufragio de un velero. Entre tanto, en Reino Unido, Otras 882 personas han cruzado en un solo día el Canal de la Mancha, la cifra más alta en un único día en lo que llevamos de año. Precisamente, en la Audiencia General del Papa se ha referido a la celebración esta mañana de la Jornada Mundial del Refugiado para recordar que todos estamos llamados a acoger, a promover, a acompañar y a integrar a quienes llaman a nuestras puertas. Además, los estados deben trabajar, ha dicho su santidad, para garantizar condiciones humanas y facilitar los proyectos de integración de las personas que son forzadas a huir de sus casas en busca de paz y de seguridad. Y a las 5:30 de esta tarde tiene lugar en la Catedral de Santiago de Compostela la inauguración de la nueva exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre, que comparte sede con Villafranca del Bierzo. Asisten los presidentes de Galicia y Castilla y León y los arzobispos de Santiago y Burgos.
Gracias, Sofía. Y España viaja esta tarde para afrontar su segundo partido de la Eurocopa frente a Italia. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La selección que firmó un debut brillante al imponerse por 3-0 a Croacia apura ya las horas para su duelo de mañana ante la selección transalpina. Enviada especial de la cadena COPE Alemania, Elena Condis.
A ojos de nuestro rival, a ojos de Italia, España llega como favorita a este duelo. Laporta ha completado hoy su segundo entrenamiento con el grupo, aunque no se le espera tampoco de titular. Viajan por la tarde a Gelsenkirchen, un vuelo desde Stuttgart hasta Düsseldorf y después autobús media hora por carretera. Luis de la Fuente y Fabián darán rueda de prensa a las 8:30. El partido mañana contará con la presencia del rey Felipe VI en el palco y con más de 11.000 españoles en las gradas, más o menos el mismo número que en el debut frente a Croacia.
Gracias, Elena. Hoy empieza la segunda jornada en esta fase de grupos de la Eurocopa. A las 3 entra en acción el grupo de España con el Croacia-Albania y después turno para el grupo A con el Alemania-Hungría de las 6 y el Escocia-Suiza de las 9. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 3. Además, dos de mercado en nuestra liga. Gorosabel llega al Athletic de Bilbao libre tras acabar contrato en el Alavés y Juanpe renueva por el Girona. Y no sé, acaban de contar también que Cilesen firma por Las Palmas. Y fuera del fútbol, la noticia de la mañana se acaba de producir y es el anuncio de la retirada de Sergio "El Chacho" Rodríguez. El propio jugador lo ha hecho público en sus redes en un comunicado en el que explica que siempre soñó retirarse estando bien y ganando y que la vida le ha ofrecido este regalo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda, amb 27 graus ja, 20, camí dels 28, amb un dia ennuvolat, amb una davallada de les temperatures, però que no fa fred, ni molt menys. Què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, amb alguns núvols durant la tarda. Al Pirineu i a la Depressió Central no es descarten ruixats dispersos i tempestes ocasionals. Avui les temperatures baixen, amb màximes de 32 graus a Lleida, 31 graus a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Avui vent del sud-est, fluix amb intensitat al Ter Sud. Demà predominarà el cel ennuvolat i brut per la presència de pols en suspensió. Molta tensió demà a la Depressió Central i al Pirineu, on s'esperen xàfecs i tempestes localment fortes, amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent. En aquestes zones, avís per acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Demà les temperatures baixen, amb màximes de 28 graus a Balaguer, 27 a Lleida, 26 a Tàrrega i 23 a la Seu d'Urgell, i mínimes de 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer i 10 a Viella. Demà vent fluix de component sud a oest i moderat a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, que fem una pausa i de seguida ja ens posem a parlar de noves tecnologies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo Orrián, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
El nou Volvo EX30, totalment elèctric. El nostre SUV més compacte per fi és aquí. Amb tecnologia intel·ligent, seguretat de sèrie i disseny escandinau. L'EX30 és tot el que esperes d'un Volvo, però en un format més petit. I el millor de tot és que ja pots conduir-lo. Prova-lo avui mateix a
Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que parlem de noves tecnologies, ens movem cap a les 2 de la tarda, a la meitat de la setmana, amb l'Infocope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots buscar a les xarxes socials i també escoltar el nostre podcast, que al final és aquest espai, però fora d'hora. Fora d'hora, vull dir, quan tu vulguis, tantes vegades com vulguis, recuperar programes antics. Escolta, què van dir fa 2 anys sobre la intel·ligència artificial? Doncs mira el que ha passat. Per exemple, que és un tema que evoluciona tan ràpid que deu de fer gràcia escoltar-nos parlar d'intel·ligència artificial fa 2 anys, per exemple, ara perquè m'ha vingut al cap. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Doncs fa 2 anys no parlàvem d'intel·ligència artificial.
No, però potser algun article sí que va sortir i en vam parlar, jo crec que vam ser molt tibis, parlant d'intel·ligència artificial, però bueno.
Sembla que no sé.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. Hablábamos de intel·ligència artificial, però no havia salido el nombre del marketing.
Ah, no, claro.
Es decir, hablábamos...
El chat GPT no
había... ¿No os acordáis? Supercomputación, la supercomputadora...
Big Data,
Machine Learning...
Exacto, pues todo esto...
No parlàvem encara.
Claro, pero es que todo esto lo han unido y han...
IA. Bueno, dit això, no sé si ja t'he avançat algo del guió. Què parlem avui?
Per això és el guió, no? Una miqueta per saber de què parlarem avui. Doncs estem a les acaballes del curs i l'acabarem molt diferent de tal com vam començar, ja que al setembre parlar d'IA era una cosa molt llunyana i ara s'ha convertit en el nostre dia a dia. I només portem un curs, No he dit 2 anys com has dit, Ricard?
No. És que l'altre dia vas dir, quan van presentar ChatGPT, i vaig flipar.
Clar, sí, fa 6 mesos.
O sigui, no fa ni un any.
Sí, fa 6 mesos, sí. El novembre del 2023.
És que fa por,
Imagina't, i al setembre, pues, què era això de la IA? Doncs mira, doncs la setmana passada va ser Apple qui la va posar de llarg, però uns mesos abans va ser Microsoft. Avui molts dels que treballeu amb la suite de Microsoft 365 ja podeu fer-la anar. I a més... està incorporada en el navegador Edge. Però com li puc treure aquest profit, no? a totes aquestes eines? On més la podem trobar? Avui en l'espai l'entrevista resoldrem aquestes i d'altres preguntes i perquè parlarem de Copilot, la IA de Microsoft. Tot això preparat per l'entrevista i després de l'actualitat setmanal, la tertúlia Freak.
Es que me estoy riendo porque tenemos aquí el guión compartido y de pronto me están apareciendo caritas, emoticonos, tal, porque como tenemos integrado el Office 365 aquí y estamos compartiendo todo, pues el señor director del espacio, Ricard, me está poniendo caritas y digo, pero ¿y esto quién me manda eso?
Sí, bueno,
ha hecho un botel, David, que no ve.
Claro, digo, coño, me está escribiendo solo.
Me
lo han hackeado.
Mientras no me cambieu el text, anem bé, Todo eso preparado para la entrevista y después l'actualitat setmanal a Tortilla Freak. Avui que, doncs, bueno, continuem parlant d'aquesta Apple Intelligence, que realment quan arribarà, perquè l'altre dia la vam posar de llarg, però quan la podrem tocar, quan la podrem veure, quan la podrem... Gaudí, no? Doncs, i, bueno, doncs aquests temes també els tocarem a la tertúlia, Fric. Es preveu un abans i un després d'aquesta IA, el d'Apple, perquè aquí també diu que això serà un canvi. Després d'una setmana de repòs, suposo que heu pogut una miqueta pair més aquests canvis. Les Vision Pro 2 sembla que satura el tema. I una de Fric, del Watch. I és molt bona aquesta, eh? La deixo aquí.
Ah.
Espereu a la tertúlia, vale, que comentarem quina és, però a mi m'ha agradat, eh? Després veurem per què.
Com ho deja cebos, eh? Mireu-me. Espereu-se fins al final, eh?
Home, clar, una mica de suspens. La IA de Google pot generar música i efectes per les pel·lícules. Veurem què serveix per tot, no?, aquesta IA. I un altre, això buscant aquí, vaig veure un altre concepte. Què és un slop? Dic, sí, aquestes paraules, què és un slop?
Sí, anem a explicar-ho, perquè
jo m'ho pregunto, no? Al final tot genera IA i genera coses. Què és un slop? Doncs no és un concepte bàsic, però l'explicarem perquè la gent que ens escolti també, quan senti aquestes parauletes, sàpigui de què parlem. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia friki. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride tecnològica d'avui. Fins en quin any es transportes, David?
Pues mira, hoy nos vamos a ir al año 2001, el último año de la peseta. ¿Eh? ¿Os acordáis de aquella moneda?
Casi.
Bueno, pues fijaros que en el año 2001 la empresa Atron lanza al mercado una memoria llamada S35PC a un precio de $42,000, que no era más que nada que una memoria SSD flash con una capacidad de 14 gigas. Es decir, decís que corre la IA, que corre un montón de cosas, pues fijaros, una SSD que en ese momento ofrecía no solo una gran capacidad de almacenamiento, que eran 14 gigas, que hoy día son 16 fotos, del teléfono de alta gama son 16 fotos, 14 gigas. Bueno, pues...
Pero 14 gigas en el año 2001...
¡Ojo, La bomba. Claro,
y,
por eso
y 40, velocidad de
SSD. $42,000. Lo ya, único ya, claro. Que sí que es cierto que lo que más vendían no era solo la alta capacidad, sino que era la primera memoria SSD flash. Con lo cual, ¿qué es lo que vendían este tipo de memorias que ya hemos absorbido como tal? Bueno, pues precisamente el rendimiento, la eficiencia energética contra los discos duros que teníamos tradicionalmente, ¿vale?, escritos, y sobre todo este tipo de tecnología empezó a transformar el diseño de los equipos. Yo hace ya en el año 98, cuando trabajaba en una empresa de telefonía móvil, que dije, ¿por qué cambiamos los conectores de carga? Me dijeron, señor Casero, no podemos hacer teléfonos o equipos pequeños con piezas grandes. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, la revolución a partir del 2001 fue que todo el tema del PC empezó a reducirse y se podía reducir muchísimo más hasta que los portátiles cogieran ese nombre de ultra portátil. Es decir, que este S35PC de Atron pavimentó el camino para hoy día tener las soluciones tecnológicas más avanzadas, no solo de almacenamiento, sino también del diseño del hardware.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2001 amb tot un referent històric.
El de l'Odissea.
Sí, sí, de l'Odissea de l'Espacio. Ara penso, des del 2001 fins avui, s'han passat 23 anys, com diríeu, de l'1 al 10, quin ha estat aquest canvi tecnològic? Si poseu un número.
Però si és que és un 1000.
Del 2001 a ara.
Sí, sí. Ah, sí, sí, sí.
Si és que és un giro de 180 grados, no de 360, que estaríem en el mismo,
bueno,
però de 180, no, total.
Exacte.
La línia és més o menys la mateixa. Jo et diria un 8 o un 9 sobre 10.
Jo a mi, esta efemèride, ¿sabes lo que me ha hecho reflexionar? Cuando miras para comprarte un equipo, ¿de qué lo quieres? Con 256 gigas. Vale, si lo quieres con 512, 100 euros más. Y dices, joder, 100 euros, 130 euros, más doblar la memoria. Y dices, perdona, que esto empezó con $42,000 para 14 gigas.
Jo la pregunta que em faig, abans de continuar, si en 23 anys hi ha hagut aquest salt, com seran els propers 23?
O 10, els propers 10.
O els propers 10?
Sí, sí.
No, no, us imagineu?
No puedo.
Pues si parlàvem del ChatGPT que és del novembre.
Doncs ja ho veieu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleda, ara en antena teniu uns friquis, molt tequis. I ara què toca, Ricard?
Doncs apa, anem de cap a l'entrevista.
Som-hi, doncs, perquè avui doncs volíem parlar de Microsoft, parlarem de Microsoft perquè és una eina que revoluciona i està revolucionant tot el que està transformant a les empreses que estan fent anar aquesta intel·ligència artificial amb les seves operacions diàries. Amb capacitats avançades que aquesta IA que té, Copilot ofereix assistència a les seves tasques, on van des de la investigació a l'anàlisi de les dades fins a la inspiració creativa, tot mentre assegura la protecció de les dades comercials. Per parlar-ne, doncs, avui tenim amb nosaltres a José Antonio Vidal. Ell és Key Account Manager de Cloud, especialista per Athens Telefónica Tech. Què tal? Muy buenos días, José Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Espero que nos des un poquito de luz en este tema de Copilot, ¿no? En la introducción de Microsoft Copilot, es una herramienta innovadora que está revolucionando la forma en que las empresas y los usuarios individuales manejan sus tareas diarias, ¿no? En resumidas cuentas podríamos decir eso, pero ¿cuáles son las principales ventajas que ofrece Microsoft Copilot para mejorar esa productividad diaria y a los usuarios?
Mira, antes de nada, una pequeña introducción de lo que puede hacer Copilot en el mundo de Microsoft, ¿vale? Muy rápida. Copilot en el mundo de Microsoft está dentro de todas las herramientas de Microsoft, ya no solo del 365, sino también en el CRM de Microsoft, en su desarrollo de software, en su seguridad del entorno, ayudando a las empresas para sus ventas. Están diferentes entornos. Si nos enfocamos en lo que es Copilot para 365, ¿vale? Lo que permite es reducir esas cargas de trabajo administrativas, esas cargas que son repetitivas, que surgen en el día a día del usuario. De esta manera, el usuario al final está centrado en su día a día, ¿no? Le proporciona sugerencias, a peticiones que realiza el usuario. Y al final, pues bueno, genera un nuevo contenido, analiza datos en tiempo real y evita posibles errores que podría realizar el usuario. Pero como digo, al final, Copilot como herramienta en sí está en todo el ecosistema de Microsoft. Viene a ser, me gusta el símil que hay de Copilot, que viene a ser como un Luis Moya para Carlos Sainz, ¿no? Es el asistente. Uh-huh. Al final, Copilot no viene a sustituir a las personas, sino que a ayudarles en su día a día y a ser más eficientes en su trabajo.
Bueno, sería esta inteligencia artificial con la capa que pone Microsoft, porque detrás vemos que también está ChatGPT, ¿vale? Y bueno, ya estamos hablando de ChatGPT desde hace muchos días y pues bueno, es para eso, ¿no?, que está la inteligencia artificial, para ayudarnos en ese día a día. ¿Y de qué manera Copilot asegura un tema muy importante, ¿no? Porque al final los datos, ¿quién dónde van a parar esos datos que ponemos dentro de la IA, ¿no? De, en este caso, si utilizamos la suite de Microsoft de Copilot, esa protección de esos datos de las empresas, de la gente que utiliza la inteligencia artificial, ¿dónde van a parar y cómo se protegen?
Bien, aquí como en todo producto de Microsoft, Copilot se rige por las mismas normas de seguridad, compliance o de privacidad que en el resto de sus productos. Es decir, por utilizar Copilot, aquí la empresa no estará expuesta en una bajada en su nivel de seguridad o privacidad de los datos. Principalmente porque el equipo de TI de cada empresa podrá dar permiso o no al acceso de diferente tipo de información dentro de la empresa. Con lo cual, en ese sentido, las empresas no tienen por qué preocuparse en el tema de seguridad de los datos.
Uh-huh. Yo siempre pongo el símil, ¿no? Que cuando vino el cloud en nuestras vidas, ¿no? Uy, ¿dónde están los datos? Uy, ¿dónde están los datos? Pues ponía el símil del dinero en el banco, ¿no? ¿Dónde está tu dinero? En el banco, ¿no? En casa de otro, ¿no? Pues los datos igual, ¿no? Un poquito tienes que confiar en esa empresa que te guarde los datos o que te está guardando el dinero en ese caso. Todo el mundo confía en el banco, pues en el tema del cloud, pues un poquito sería ese símil, ¿no? Pues entiendo que con la IA sería tres cuartos del mateix. Para continuar, ¿cómo se integra Copilot con Microsoft 365 para ofrecer una experiencia de usuario un poquito mucho más fluida y sobre todo eficiente?
Bueno, aquí lo ha hecho de una manera muy sencilla Microsoft. Copilot se integra en el 365 mediante las apps que todos conocemos, las apps Word, Excel, Outlook, Teams, es decir, que de una manera sencilla, cuando tú estás trabajando sobre este tipo de herramientas que todos conocemos, puedes abrir una conversación con Copilot y pedirle que realice por ti o sugiera por ti algunas tareas relacionadas con la herramienta que estás trabajando. Esto al final facilita al usuario pues la adopción de esa nueva inteligencia artificial.
¿Y qué impacto tiene la automatización de estos procesos mediante Copilot en la eficiencia operativa de las empresas?
Bueno, aquí el impacto es importante. Reduce el tiempo necesario para realizar esas tareas que para el usuario son rutinarias y, bueno, y minimiza, como decía antes, los errores humanos. El usuario, al final, de esta manera, pues consigue estar centrado en sus tareas de más valor para la empresa y, desde el punto de vista de capacidades de Copilot, lo que te va a facilitar aquí es un análisis importante de los datos. Permite a las empresas de esta manera tomar decisiones más precisas y en tiempo real.
Uh-huh. Ahora hemos estado hablando de para qué sirve o cómo le puede ayudar lo que es la IA de Microsoft a los usuarios, ¿no? que están utilizando lo que es la suite. Pero, ¿cómo puede ayudar Copilot a los desarrolladores y profesionales de TI para empoderar a los usuarios finales? Porque, claro, el desarrollador TI en cada empresa o en la sociedad hoy en día es una figura muy importante.
Aquí es un poco lo que decía antes. Al final, la integración de Copilot en Microsoft se ha hecho de la manera más sencilla posible. Es decir, el usuario va a seguir trabajando con las mismas aplicaciones que venía haciéndolo hasta ahora, aplicaciones de Microsoft, de Google, de Teams, de Outlook, de Word, y de una manera sencilla va a poder ser ayudado en estas tareas mediante Copilot, con preguntas, preguntas o cuestiones que lance a la misma herramienta de inteligencia artificial. Es sencillo, o sea que aquí el departamento TI, los usuarios, los que son informáticos dentro del departamento de la empresa, no van a tener dificultad a la hora de poner en marcha un proceso de adopción de Copilot.
Sí, pero ponme un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de tareas pueden beneficiarse más de la asistencia de Copilot? Y sobre todo, ¿cómo puede esto influir en la toma de decisiones empresariales? Porque, claro, esta tarea está muy bien, pero después, ¿para qué sirve esto?
Mira, te doy unos ejemplos muy rápido. Con Copilot tenemos, por ejemplo, el 365, Microsoft 365 Chat. Es un entorno conversacional con Copilot donde el usuario va a poder interactuar con Copilot. Es decir, le va a preguntar información sobre su puesto de trabajo, sobre su día a día, ¿vale? De esta manera podrá preguntarle, no sé, por ejemplo, sobre reuniones que podría yo tener hoy en día. Podría preguntar, por ejemplo, ¿qué reuniones tengo hoy? Tengo una reunión con vosotros, una entrevista, y yo a su vez le podría preguntar a Copilot, oye, dame información sobre lo que vamos a tratar hoy, el tema de Copilot. A su vez, aquí me podría sacar un documento en Word, un documento que podría tener 50, 60 páginas, y de este documento yo podría pedirle a Copilot que me hiciera un resumen. Al final es facilitar esas tareas que al usuario le llevaría media hora, una hora, etcétera, pues a muy corto tiempo, manejar una gran cantidad de información sin necesidad de dedicar ese extenso tiempo a esas tareas. Al final es lo que decimos, ¿no? Me permite ahorrar tiempos en la gestión de la documentación que el usuario pues a lo mejor tendría que leer, etcétera. Estoy recordando un caso de una empresa que maneja licitaciones de la administración pública. Y ahí lo que le ha aportado Copilot, por ejemplo, es el resumen de esas licitaciones que hasta ahora dedicaba mucho tiempo para leer esos requerimientos, ¿vale? O estoy pensando también en la herramienta de Microsoft Teams. Lo típico que nos suele pasar, que nos puede pasar a todos, ¿no? Llegar tarde a una reunión y, oye, pedirle a Copilot, hazme un resumen de lo que han estado hablando hasta el momento, ¿no? O indícame de qué han hablado, dónde me han nombrado en la conversación, en la reunión. O en la herramienta de Outlook, pues una cosa que es muy tediosa es tenemos un correo donde hay un hilo infinito de respuestas y le pides al Copilot, oye, hazme un resumen de todo este hilo de conversación. Es decir, que Copilot, lo que venimos diciendo, se integra perfectamente con las herramientas de Microsoft 365 sin necesidad de un aprendizaje por parte del usuario a largo recorrido.
José Antonio, antes de despedirnos un poquito, para que nos expliques tu experiencia como especialista cloud en Accenture Telefónica, ¿cómo está el grado de implantación de Copilot en las empresas hoy en día? ¿Cuál es el grado de implantación?
Bueno, las empresas están en un punto conociendo qué les puede ayudar Copilot. Hasta ahora las empresas, si acaso, conocían el mundo de inteligencia artificial básicamente en automatizar procesos tan sencillos como el entrar una factura a su ERP. Y han visto que empiezan a conocer que Copilot les aporta nuevas soluciones para esas tareas repetitivas basadas en Excel, en generar informes a partir de enormes cantidades de datos, en la lectura de documentos Word. Están en ese punto, uh-huh. conociendo esas herramientas a un nivel intermedio, digamos.
Pues Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poquito de luz. Y espero que dentro de 6 meses, si volvemos a hablar, nos vas a decir en qué grado estamos, porque el mercado y todo y la evolución tecnológica avanza mucho, y también quiero que nos digas cómo avanzamos todos en general. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Don Ricard, després de l'entrevista també veiem les capes que les empreses posen a la IA, no? Apple Intelligence, pues Microsoft amb Copilot.
Clar, però fixa't
i aniran sortint.
És més, de Microsoft con lo de Copilot, perdonarme, hay una aplicación que... Es decir, lo que hoy conocemos como Word, PowerPoint, uh-huh. Excel y demás, todo esto se acabará. Es decir, ya podéis probar, todo el mundo que tenga una licencia, aunque sea de familiar, de hogar, de Microsoft, Office 365, podéis mirar una aplicación que tienen ahora que se llama S-Way, S-W-A-Y, sí. Y en esta aplicación ya tienes, además con Copilot también de asistente, tienes, oye, ¿qué quieres hacer? Un blog, un boletín, una presentación, un currículum, pero ojo, ya no un currículum, no, un currículum para un artista, un currículum de un ingeniero, un currículum de, oye, quiero hacer una presentación para dar consejos como experto, o quiero hacer una nota de prensa, pero yo no soy periodista y no sé hacer una nota de prensa, pero quiero hacer una nota de prensa de lo que he hecho, ¿no? Uh-huh. Es decir, llega tan al punto que te hace esa presentación, ese, como diríamos hoy, ese PowerPoint o ese Word, que sería una nota de prensa, pero además lleva imágenes, ¿vale? O incluso, oye, un portfolio de ventas, ese catálogo de ventas que podíamos hacer o que hacemos hoy día con otras aplicaciones de Microsoft, ¿no? Y en esta ya estamos viendo que tenemos una aplicación que está uniendo todo, que le decimos qué modelo y qué es lo que vamos a hacer, y que gracias a Copilot, ¿vale?, es capaz incluso de generarnos imágenes ilustrativas que no existen y sin ningún tipo de derechos que tengamos que pagar para aquello que estamos explicando. Es decir, estamos la puntita del iceberg, como se dice.
L'estem coneixent. Sí, sí, sí. I jo el que al·lucino molt són aquells Excel superllargs que al final li dius, o sigui, impregna't... deixa'm-los veure d'una altra manera, no? Dóna'm la informació d'una altra manera i automàticament ells, tot aquell quadre de números i dades, vale,
te l'interprete
claro, d'una manera molt diferent.
Claro, no? Es que fíjate la diferencia de, oye, archivo nuevo, un Word, porque voy a hacer esto, o archivo nuevo, un PowerPoint, porque voy a hacer esto. Es más, para la gente que no sepa cómo está integrado dentro del navegador de Bing, pues es igual que el de Google. Es decir, tú entras en Google, ¿no?, o entras en Bing y tienes allí todas las aplicaciones. Oye, uno nuevo de un documento de texto, un documento de tal. El tema es que todo esto, estoy seguro que desaparecerá. Y será, ¿crear un nuevo qué? Pues crear un nuevo documento que voy a enviar a toda la familia para hacer tal. O una invitación para el cumpleaños de mi hija. Es decir, ya no voy a abrir ni Word, ni Excel, ni PowerPoint. Se va a abrir lo que se tenga que abrir para hacer esa tarea que tenemos que hacer.
Venga, va, ya veieu que aquí sí, ens animem tots.
No, a més, fixa't que del que es va presentar amb Apple Intelligence, que ara en parlarem, que això arribarà a poc, és tenir un assistent al costat en tot moment. En tot moment, i ja ho sé que t'estic avançant el...
No, ara n'he dit...
No, però vull dir que el copilot, tal com l'ha presentat el convidat d'avui, uh-huh. és exactament el mateix. Fixa't que ell ha dit, mirarà dins de les teves dades, els teus mails, els teus recordatoris, la teva agenda... i et dirà, escolta, que he quedat amb el Jaume i companyia per l'Infocope per entrar i parlar de Copilot. Mira, t'he generat un document amb un resum de les possibles dades que has d'explicar avui i, clar, tu imagina't, això és un assistent. És a dir, això és el que abans amb un assistent li diries, escolta, demà tinc una reunió, prepara'm un document que parlarem d'això. És exactament això, però pràcticament a l'instant. Vinga, fem una pausa ràpida i seguim amb la tertúlia.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Agárralo, Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, va, som-hi, Ricard, i ara toca...
La tertúlia fric.
Bueno, doncs el que dèiem.
Continuem amb el que dèiem, però ja havíem d'entrar, dic, va, posem la cortineta aquesta de la tertúlia, perquè Apple està preparant importants millores en la intel·ligència artificial per a iOS i Siri, i que s'esperen que arribaran aquest 2025, fins al 2025, ens faran esperar.
Sí, jo crec que això serà un problema, perquè ara ens ho han ensenyat, i jo crec que el que volen és avançar amb cautela, perquè són, clar, entraran en aquest món de cop i no es necessiten anar desplegant els sistemes a poc a poc, que funcionin i anar donant certes millores. O sigui, no arribarà tot de cop.
Para mí es una maravilla esto. Es decir, yo siempre prefiero la versión 2.0 a la 1.0.
Sí. Ve probada, ve testejada, funciona.
Exacto, qué errores tiene, no. Cuáles no tiene, a qué me ayuda. Ya hay otra gente que lo están probando, David, están testeando y pueden...
El tema es lo que ha dicho el Ricard, ¿no? Que ara ens posen la mel als llavis i diran, no, fins al 2025. Dic, ostres, és que esperant més de 6 mesos, és que fa 6 mesos no havia xat GPT. Bueno. I ara, que d'aquí 6 mesos què pot passar?
Però que sí. Bueno, ja arribarà tot actualitzat, també, però...
Oiga, váyanse todo el mundo de vacaciones. Sí. Estén todos tranquilitos y ya vendrá cuando tenga que venir. Todo esto viene para ayudarnos, con lo cual, cuanto más educado esté, mejor, ¿no?, para que venga. Sí. Y al final, daros cuenta que es un sistema tan potente que llegar en el 2025 y... todo esto adaptarlo a nuestro idioma y que nos entienda, y que entienda la idiosincrasia del país y cómo piensa y cuál es la cultura, solo 6 meses. ahora te lo cambio. Solo 6 meses
es que
en tener a más de 40 millones de la población con algo que le valga para cada uno de ellos. Porque, oiga, no se pesca lo mismo en castellano que en español, o incluso en catalán que en castellano, ¿no? Es decir, ojo, porque es aplicar una forma de hacer a una cultura y una vida general, ¿no? Está claro que primero lo haré para los miles de millones de chinos, luego para los 500 millones de americanos y así por población, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, está claro.
Nos llega lo que nos llega, somos 40 y pico millones nada más, porque no somos españoles latinos.
Claro.
Lo nuestro se tiene que adaptar al castellano, ¿no? Es más,
de Castilla.
ChatGPT todavía para el catalán lo tiene difícil, ¿eh?
Sí,
ya han pasado 6 meses.
Con lo cual,
ojito. Igual que la noticia es solo tendremos que esperar 6 meses, pues para cambiar una vida 6 meses creo que es un no refresquet.
Sí, aviam, pensa que el calendari no està tan... O sigui, l'agenda no està tan malament. Ara ve l'estiu, que passa ràpid. Arribarem al setembre-octubre, tenim la presentació dels nous iPhone... I amb ells arriba el iOS 18, amb unes millores que no tenen a veure amb la intel·ligència artificial. I de l'Apple Intelligence doncs arribarà una part, ja estem a final d'any.
I aquest canvi dels iPhones diu que serà un abans i un després, també serà un canvi radical, no?
Bueno, estem parlant sobretot de l'altre, ja, del 17, eh? Uh-huh.
Claro,
ara arribarà l'iPhone 16.
Claro.
Estem parlant ja del 17, que, sí. el 16 està en producció.
Bueno,
no ho sabem, però s'està fent ja.
Sí, sí, lo que comentàvamos, ¿no? Es decir, la revolució de la intel·ligència artificial i por qué lo podemos denominar que es la quinta revolución industrial que vamos a tener es porque la inteligencia artificial lo que está haciendo ya y lo que va a convertirse es que va a cambiar la forma de interactuar con la tecnología, con los sistemas, con los servicios, va a cambiar la forma de interactuar absolutamente con todo, con lo cual por eso vamos a alucinar con un iPhone 17 o vamos a alucinar cuando dentro de 5 años lleguemos al médico, a la Seguridad Social y solo por entrar por la puerta ya nos diga el turno, dónde estás, dónde tienes que ir y cuánto tiempo te tienes que esperar.
Sobre bueno, todo esto.
Bueno, aplicación absolutamente a todo. Es decir, cap problema. Precisamente por eso. Eso son variables. Es decir, dices, ¿cuánto tienes que esperar? Bueno, es que a lo mejor conmigo un médico necesita 25 minutos, con otro 10 y con otro 45. Pero el número de pacientes es el mismo. Espero que la inteligencia artificial también nos ayude a eso, como nos va a ayudar a todo. Pero va a cambiar la forma de interactuar. Con lo cual, por eso vamos a flipar con todo lo que tengamos alrededor. O no te piensas tú decirle al microondas o a decirle a la cafetera, ¡ey, que bajo, empieza a prepararme el café!
Tant de bo. Una pregunta. Les Vision Pro diu que queden amb un segon pla. És perquè Apple ho ha dedicat tot a la intel·ligència artificial, ara no em puc dedicar a les Vision Pro i de moment les aparco?
Yo creo que son rumores. Es decir, dicen que Apple habría suspendido el desarrollo de las Vision Pro 2, que además estaría trabajando... Cosa que no creo, puede ser, ¿eh? Todas las apuestas están para perderlas o ganarlas, en que incluso están trabajando en un modelo más barato. Pero es que creo que no tiene sentido. Realmente, si pruebas esas gafitas, vas a flipar, porque es que yo creo que la mejor definición que tienen es un ordenador espacial. Es decir, bueno, es que no son unas gafas, es un ordenador espacial.
Computación espacial, así lo han venut.
Claro, es que es así.
No son unas ulleres de realidad virtual ni aumentada, no, ya es un ordenador en sí. No.
Incluye todas las tecnologías, la virtual, es decir, incluye absolutamente todo para hacer un ordenador espacial. Y este ordenador espacial y este espacio requiere de una tecnología y requiere sobre todo lo que Apple vigila mucho, que es la experiencia de usuario. Entonces, si voy a hacer algo, ojo, algo barato para Apple, nos vamos a un iPhone SE que vale ¿cuánto? 600 euros. Es decir, ojo con lo barato, ¿vale? De Apple. Vale, no son 3.000.
Barat respecto al super
claro,
normal.
No son 3.000, son 2.800. Vale, perfecto. Porque trae una camarita menos. Pero no creo que ahora sea el sentido. Es decir, yo creo que incluso la inteligencia artificial, esta Apple Intelligence, cuando llegue o como llegue a este ordenador espacial,
claro,
ahí sí que vamos a flipar,
claro,
más todavía.
Es que yo creo que yo, jo estic amb el David, és a dir, primer, la primera versió a nivell de hardware, a nivell de materials, és prou bona com perquè no s'hagi de renovar cada any? Perquè ja no, és que jo hem entrat en aquesta trampa de cada any nou telèfon, cada any nou tableta, cada any nous ordinadors, i jo crec que no... Són tan madurs els productes avui en dia, parlem dels iPhone, però més igual el Samsung de Galaxy o els Pixel de Google, són tan madurs aquests productes que no hauríem d'estar presentant aquests models cada any, però val, vivim amb la societat consumista i s'està fent. Les Apple Vision Pro, jo crec que és un producte que els va sortir tan rodó a nivell de hardware que és que no té cap mena de sentit ara estar gastant diners a fer una segona versió. Això, i si li unim que s'integrarà segur l'Apple Intelligence, que necessiten tenir un any funcionant-lo amb els iPhones per a veure com l'anem corregint, llavors sí que tindrà sentit que treguin una segona versió, que tu imagina't, és que ho portaràs posat, que ja t'entendrà pràcticament quan et moguis. És que...
Fíjate la opinió del canvi de notícies. La setmana passada decíamos, ostres, és que les Vision Pro han dicho que llegan en julio a países tan cercanos como Francia, como Inglaterra, como tal, y en España no lo tenemos. Pues ahora no lo quiero. Ahora quiero que lleguen en 2025 y que lleguen con Apple Intelligence integrada, versión 3.0. Es decir, cuando pueda disfrutar yo de las Vision Pro, voy a disfrutar de las Vision Pro de verdad. Claro. ¿No? Con lo cual no me importa esperar hasta 2025. Ahora,
em quedo amb el que porque... has dit abans, amb la segona versió, no? Amb la 2.0.
A la 2.0, sempre, sempre, sempre.
Vinga, perquè també us havia avançat que una nova funció de l'Apple Watch... molt friqui, però bueno, aquí va molt bé en aquesta època.
A veure, que aquí estem deixat amb la mà dels llavis.
És algo muy d'aquí.
Sí, 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 perquè inclou noves funcions, sobretot per ajudar-te a fer la migdiada.
Ostres, Jaume.
No, pero si es que lo mejor... No, pero yo lo que... Te puedes reír, pero lo mejor de esto es que la siesta, como lo pronuncian los extranjeros... Ojo, que esto se ha desarrollado en California, ¿eh?
Sí, que allí no fa migdiada.
Se supone.
No, se supone. Al cambiar la fit, millore tot el que és el teu descans i benestar. Però la migdiada també ho inclou com aquell descans que tenim, no? Perquè, clar... aquí estem en un país i sobretot a Lleida en una zona que fa molta calor i quan arriben entre les 3 i les 5 de la tarda, doncs allí mitja horeta o tot el temps que un pugui, doncs estar a caseta descansant aquella estona, després la tarda tens molt més el cos preparat per
no, y esto ha venido, y esto ha venido precisamente por eso, es decir, ya en el...
Bueno, ¿y qué fa el rellotge?
Què fa?
Va.
Ponte en el sofà.
Posem-nos en situació.
El reloj hace algo tan sencillo como que, ya sabéis que la siesta es como la espada de Damocles. Es decir, muy poco no tiene resultado y mucho el resultado es negativo. ¿Vale? Entonces lo que hace precisamente es el cálculo de tu sueño, de tu descanso y de precisamente cuándo recuperas energía. Es decir, si tu siesta tiene que ser de 15 minutos, si tu siesta tiene que ser de 25 minutos, es decir, de cuánto tiene que ser tu siesta para que realmente te resulte reconfortante. Y además te avisa de una cosa, y es que te va despertando poco a poco. Es decir, cuando tú te despiertas de la siesta, según han comprobado, los primeros minutos son en los cuales estás totalmente desorientado. Parece que has dormido, pero no has dormido. Y tardas siempre unos minutos y cada cuerpo tarda en reaccionar unos minutos diferentes hasta que realmente el cerebro se da cuenta de que has descansado y tu cuerpo se libera. Pues eso es lo que va a medir. Oye, tu siesta te la vas a hacer, pero... Hoy que te has levantado a las 5 de la mañana, que has hecho tanto ejercicio físico, que además has gastado tantas calorías y que has comido esto, hoy la vas a hacer de 15 minutos. Y mañana a lo mejor de 25. Y al siguiente de 12, porque es lo que necesita tu cuerpo para recuperar. Es decir, ya esto de me he dormido la siesta, me pongo media horita la alarma, a ver qué... Y puede ser contraproducente, porque lo puede ser. Bueno, pues el reloj se va a encargar mediante lo que más desarrollan en el Watch, mediante su aplicación de salud.
Sí, sí, las datos de salud que va incorporando día a día.
De salud, el cual tu monitorización te da el tiempo exacto de descanso que tienes que tener.
Ya, ahora eso asúmele Apple Intelligence. Claro, o
sea, en el cual te dice, chato, hoy deberías comer a la 1:30 para descansar en tal, porque además esta tarde tienes que ir a esto, tienes que ir a esta reunión, a las 8:15 tienes gimnasio y a esta hora tienes que cenar, con lo cual, ojito.
Ens obligarà una cosa també, que és fer anar l'agenda. És a dir, clar, si no t'apuntes coses a l'agenda, Apple Intelligence no és Mac.
Si
no,
dius...
no et llegeix la ment, o sigui, li has de dir. Però és un bon hàbit, també, apuntar-te-ho tot a l'agenda, que va bé, que la memòria també és el que és. De vegades et comences a oblidar d'històries, doncs tota l'agenda i l'assistent, que al final és Apple Intelligence o el Copilot a Microsoft, o jo què sé, a cada marca tindrà un nom, és l'assistent intel·ligent, doncs et proposarà això. I ves que no sé si ho fan ara ja automàticament, però que quan et despertis de la migdiada, els primers 5 minuts et bloquegi les notificacions de moment.
Sí, per
que
això
no,
diu,
que, te va que no et comencin a arribar les notificacions i ja t'arribaran, perquè clar, no t'agafi...
Te va despertando poc a poc i te va activando servicios.
De cop,
Te despiertas y abres el ojo y ves 48 WhatsApps y ya pum, sí, te pones otra vez a 220, te da un infarto y ya...
Torna una altra migdia de
exacto, con lo cual dice, ey, por eso te voy a despertar tranquilo y con seguridad. Ya te voy a ir dando...
Jaume, el que dèiem, no 10 anys, no, d'aquí 6 mesos subir el que veurem.
Fliparem per un tub. A veure, han parlat de Microsoft, han parlat d'Apple, i toque...
Google.
Que ha presentat aquesta nova IA que desenvolupada per DeepMind, que pot generar música i efectes per a les pel·lícules. Al final ja ens ho fan tot, no?
Sí, el tema és... Bueno, a ver, al final, música sabemos que podemos crear. Aquí la diferencia es que tú... grabas una película, ya sabéis que una película de terror, por ejemplo, si quitas el volumen no da miedo. O sea, pueden estar matando a alguien allí delante tuyo y no da miedo.
No.
Si bajas el volumen. En cambio, si pones el volumen, ya es el chin, 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 chin. Ya es mierda, va a pasar algo. Todos agarrados a la silla, ¿no? Y al sofá. Bueno, pues precisamente lo que hace es esto. Es decir, analiza todo el metraje de la película y incluye los efectos y la música para cada situación. Es decir, la inteligencia artificial coge y dice, ah, vale, pues esto es una imagen, esto es un metraje, una parte de amor, esta es una parte de comedia, esta es una parte trágica, esta es una parte... Analiza realmente, fijaros, que no es que analice las imágenes, analiza el contexto para incluir un efecto o incluir una música. Es una bestialidad. Y ojo, a priori todo esto que genera es sin copyright, ¿vale? Fijaros que para hacer, bueno, yo, vale que soy muy friki, pero para hacer la Guerra de las Galaxias, es decir, las filarmónicas y tal en el año 77, que había allí para crear la música, ¿vale? Tenían allí una orquesta con más de 50 personas. Mm. Y además había un compositor que tenía que conocer todo el guión y las imágenes para crear ese tipo de música. Hoy es un clic.
Ojo, que broma. Y además, es que la gracia de eso es que los resultados no son allò que dius, bueno, posa-li 2 anys més que ha de madurar. No. Mira, les intel·ligències artificials generatives d'imatges inicialment, que és el que ens va deixar la boca oberta al principi, que tu li poguessis dir, genera'm una imatge d'un locutor de ràdio dins d'un estudi amb una taula rodona, amb 6 micròfons de color blau i que està parlant amb un... i que porta els auriculars posats. Bueno, això, que fa 6 mesos es va fer realitat, ens va deixar amb la boca oberta. Després ja vam saltar a la generació del vídeo, que vam veure una intel·ligència artificial generant vídeo totalment creat de zero, que francament costava de diferenciar si era veritat o no. Clar, ara arribem a tot això. És a dir, intel·ligències artificials que comprenen les imatges o un vídeo i generen una música d'acord amb el que s'està veient al vídeo. Si és més ràpid, més d'acció, si és més lent, més tranquil·la. De veritat que tot això després és buscar-li una utilitat. Les eines aquí són, aquí estan. La creativitat segueix sent el nostre punt fort, el de l'ésser humà, per tant.
I bueno, si parlem de creativitat, el slop. Allò que diem, no? Què és aquesta parauleta?
Això què és l'slop?
És el nou tipus d'spam generat per intel·ligència artificial.
Ah.
No, aquí dentro de poco tendremos que hablar con nuestro gran, ya le podemos llamar colaborador y amigo de ESET, ¿vale, Joan? Porque precisamente aquí está. Es decir, la inteligencia artificial utilizada para generar spam, para generar troyanos, para generar todas estas cosas maliciosas también. ¿Y qué ocurre? Que van a ser más inteligentes. Van a escribir mejor, vamos...
Sí. Però està una miqueta caracteritzat per creació massiva de contingut de baixa qualitat, de baixa qualitat i, sobretot, sense supervisió adequada.
Sense saber si és veritat o no. Que clar, això llavors, és una altra cosa que hem de dir.
Allí deixes la IA que va generant...
La intel·ligència artificial...
I al final no saps si és una deepfake o té algo del cert i al final dius, ostras.
Sí, però esto es generativo. Aprende. Es decir, ahora mismo puede actuar así. Dentro de unos meses y con la capacidad de aprendizaje, ¿cómo puede llegar a actuar? No, no voy a hablar de Skynet, ¿eh? No, pero... suena, ¿no? Skynet, ¿no?
Sí, Terminator.
Vale, Terminator.
No, pero al final...
La inteligencia artificial en el 2025 se ha revelado y ha decidido exterminar a todos los humanos. Se hace llamar Skynet.
Han fet un test en el que han posat a un grup de 500 persones a parlar a través d'un chat, a parlar amb...
El test de Turing.
Amb humans i amb intel·ligències artificials, i sembla ser que GPT-4 ha superat per primera vegada el test de Turing, en el que més del 50% de persones que han estat conversant amb aquesta intel·ligència artificial han cregut que era un humà.
Sí, el 54%, exactament.
Per tant, poca broma amb això. Això fa un mes no era així, eh?
No, claro, es lo que te iba a decir. Cuando diste la noticia en GPT-4...
No, el GPT-4 fa poc.
Hace unos días.
Va ser dos setmanes abans de la presentació d'Apple.
Claro, pues
dos setmanes abans.
Y de esto hace una semana, con lo cual, por eso digo, son tres semanas de GPT-4, un mes.
No, quatre abans.
No, el 4O.
Dos setmanes, va 4O.
El 4O.
El 4O, correcto.
Que parlem de 21 dies.
54% de los participantes no han sabido que estaven hablando con una intel·ligència artificial. I ojo, que esta intel·ligència artificial ha aprendido.
Avui hem tret una sèrie de conclusions.
Sí, sí.
Que pensar en el futur és que em posa la pell de gallina.
Sí, sí, perquè va molt ràpid tot, les coses com siguin.
Sí, sí.
Clar, l'Slope, i a més hi ha molts canals de YouTube que ja et diuen cómo generarte tu propio canal de YouTube per intel·ligència artificial que ja crea els títols, el contingut, el text, el vídeo, els subtítols, t'ho penja en format SEO i tota aquesta història i te'n pot menjar un cada dia, un cada dia, un cada dia. El problema d'això, insisteixo, que les intel·ligències artificials sí que han aconseguit una cosa, i és que et parlen d'una manera molt convincent. Però et poden estar enganyant d'una manera molt convincent, no intencionadament. Vull dir que et poden estar donant dades errònies, però d'una manera molt convincent. O sigui, la part de conversa jo crec que l'han madurat moltíssim. La part de verificar que les dades siguin correctes, jo crec que aquí encara és el seu taló d'Aquiles. El que passa és que tu, Jaume, tu, David, o jo fem anar la intel·ligència artificial i després mires, o mires, escolta, a veure, això que m'ha dit és exactament així. Fas una comprovació i ajustes i hi ha gent que s'ho creu a cegues. I bueno, aquest és el problema.
Aquesta és la diferència de com se t'ha de fer anar la intel·ligència artificial bé. No només la poses i llegeix el que et dona. No, ho tens de comprovar.
Vale. Molt bé.
Yo, mirad, solo por hacer el pequeño guiño, pero fijaros cómo nos puede ayudar. Google está sacando ahora noticias, nos está generando, de que Google Maps no se equivoca, de que Google Maps te lleva por el camino más rápido, que por qué es, que esto no es un error y tal. Perdón, Google Maps tiene 1 millón de errores. Cuando introduzcan la inteligencia artificial sabrán si voy en un coche, si voy en un todoterreno, cómo tengo que llegar. ¿Por qué? Porque a día de hoy nos encontramos un montón de gente por caminos que es ¿dónde van? No, que vamos a un concierto que hay, que Google me lleva por aquí ya, pero es que ahí está cortado, que esto es un camino, señor, que no es carretera, que vayan ustedes por la carretera para llegar, entrar, tener sus parkings, y esto es lo que todavía Google, por ejemplo, no hace, te da la ruta más corta, vale, pero si es un camino de cabra...
No, pero es curta o más rápida.
No, la más rápida, ¿vale? Dice, vale, la más rápida por aquí, porque hay mucha gente por allí, ya, pero es que esto es un camino que voy a reventar el coche, que hay un agujero y de pronto nadie puede girar y se encuentran 20 y 50 coches atrapados. Esto está ocurriendo todos los días, todos, por seguir... 100 metros a la derecha, 50 metros a la izquierda. Entonces, cuando llegue, realmente, si le decimos qué coche llevamos, si vamos con familia, si vamos con tal, esas rutas serán más efectivas, porque a lo mejor no te importa tardar 20 minutos más si hay menos curvas para que no se mare el niño.
M'acabes de descriure...
Té un navegador ideal.
No, m'acabes de descriure el que em va passar aquest diumenge.
Ah, ves?
Perquè els diumenges tinc la mala costum, o els caps de setmana, d'anar a la platja. I diumenge, per anar a les platges de Tarragona i tornar aquí diumenge a la tarda és una odissea. I què faig? primer de tot, mires el Google, mires el Waze, i cada un també per un cantó diferent. Al final dius, ostres, un camí que has fet tota la vida, que el saps de memòria, dius, no saps per on passar. Se passa per aquí, se passa per allà...
Però tinc quasi 50 anys...
En qui vas fer cas?
Doncs vaig fer cas...
A la teva intuïció,
no,
Waze...
No, vaig fer cas al Google.
Ah.
I quan vaig arribar al punt, resulta... Diu, no, passa per aquí, perquè no sé... Perquè allà, a Montblanc hi ha un tap. Sempre hi ha un tap. Sí. Allà hi ha un tap. Arribo a Montblanc, me desvio per no agafar el tap, i resulta que no hi havia tap.
Amigo.
S'havia desfet.
Igual mitja hora abans havia un tap, però que allà no havia un tap, no? I dius, me caso en l'olla de... Bueno,
per això insisteixo que la intel·ligència artificial guanyarà molt terreny i ens ajudarà a moltes coses, les coses com siguin, però hem d'estar desperts, les persones, hem de seguir estant desperts i valorar el que ens està dient, no seguir-ho a... Vaja, a cegues. Va, que hem arribat a les 2 de la tarda. Ho sento, sembla que només existeix un tema, però és que està tot lligat, totes les noves tecnologies està tot lligat a la intel·ligència artificial. Ens encara diu, no, encara que estiguis fart o fart d'escoltar aquest mot, aquest terme, escolta, això serà així i...
Sí, perquè ho estem implantant, ho estem adquirint.
Ara sí, ara serem molt pesats. Això funcionarà així, ara.
Ho estem adquirint. Quan haurà passat un temps que ho tindrem en el nostre dia a dia, doncs...
Ja no
li darem importància, però avui serà un abans i un després.
I tant. David Casero, como siempre...
Gracias, buenas tardes. No, gracias, buenas tardes. Y como decían unos dibujos animados de hace muchos años, y que es lo que está haciendo la IA, no olviden supervitaminarse,
sí,
y
señor,
mineralizarse.
Sí, señor. Gracias, David. La setmana vinent és la darrera de la temporada, eh? Així
sí.
Que Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, ara arriba la Pilar García Muñiz i t'explica tot el que t'interessa. Des de Lleida hi tornem demà a les 12:20, com sempre, acaba de passar un bon dimecres.